Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer.
Ensenyar és un exercici d'immortalitat. Lucio Sèneca.
Segon capítol de Mestres de Mestres, el títol de Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer. Amb 30 minuts no hem tingut prou i hem necessitat allargar aquesta màgia que es va crear en el primer capítol. Avui la pianista Cristina Casale i la flautista Patricia Deno, mestres de tants músics i també d'oients i d'una servidora, recorden els seus músics, els seus mestres, i tenim la sort de viure en directe com els seus mestres també parlen d'elles, a les quals d'alguna manera han vist créixer com a persones, però també com a músics. Hola, Cristina Casale.
Hola, Jessica.
Patricia Deno.
Hola, què tal?
Claudi Arimany.
Hola,
bon dia. I Emmanuel Ferrer.
Hola.
Ens vam quedar en un moment àlgid, perquè això, aquest debat pot ser infinit, i si us plau, us demanem que cada vegada que vingueu per aquí, doncs ens visiteu, perquè sou un pou de sabidoria, són tantes les preguntes que surten. I a més, abans estàvem parlant aquí en off, explicant anècdotes, tots quatre, i ha estat una pena que no hagués posat el rec, perquè aquí ja era una tertúlia molt interessant, que els he demanat, si us plau, portem-la aquí al programa Tertúlia en Acústic. Estàveu parlant d'alguna manera el dia a dia, la realitat que viviu com a músics, no? I a vegades al públic us veiem allà dalt i sentim aquesta admiració i pensem, oh, són immortals, són més que humans, no? I no, sou humans.
Som humans. Dit mai, jo,
No? Home, t'han dit hereu del Rampal, Déu-n'hi-do.
Bueno, però d'això...
I t'ha passat el
immortal.
Home, mira, ara aprofito per posar això i que els oients pensin el que pensin. Explica'ns què estem escoltant.
Bé, això és un nocturn de Franz Doppler. Franz Doppler l'anomenaven el Paganini de la flauta, era el gran virtuós de la segona part del segle XIX, no? El virtuós de la flauta, i va escriure molt per flauta. I jo estic precisament amb un projecte d'enregistrament de tota l'obra de Doppler, que n'hi ha molta, però molta descoberta ara.
Per tant, no...
Jo he trobat 63 peces noves, de les 92, em sembla que hi ha tot el projecte, 63 són inèdites, he trobat els manuscrits o edicions antigues o coses així, i ho hem enregistrat tot. I és una feina, vaig començar a fer el 2007 i he acabat, l'última peça enregistrada va ser el dilluns de la setmana passada.
Ostres, sí. recent.
Sí, i aquest és un dels primers discos que va sortir, que és un nocturn, que estem sentint un nocturn amb flauta i piano.
Això d'enregistrar peces o totes les obres d'un compositor, sí. Això no sé si t'agrada, per d'alguna sí. manera veus una evolució amb la seva vida, per exemple.
A mi m'ha agradat sempre, sí, m'ha agradat fer coses, per exemple, el que dèiem abans o la setmana passada de l'obra de Debian, fer els 14 concerts de Debian, pues, fas un perquè no en fas un altre, perquè no els fas tots, no? Trobo que és interessant i sobretot m'ha agradat treballar els autors de segona fila, no només Mozart, Beethoven, Brahms, aquests, no, els de segona fila. Per exemple, Debian li deien el Mozart francès. Mozart, amb una carta al seu pare, li diu que l'ha conegut i diu d'ell, diu, és una persona d'una gran elegància i de molt bon gust, però malauradament té temes preciosos, però malauradament el desenvolupament és més senzill. Té tot el raó, si els temes fossin al mateix nivell que el desenvolupament, llavors seria Mozart, ja no seria el Mozart francès, era el Mozart de veritat, no? Doppler també era un home dels que a la seva època va ser molt famós, molt, va ser director de l'òpera de Viena, va fundar l'Orquestra Filarmònica de Viena, que ara és la que toca, tothom coneix pel concert de Cap d'Any, és ell que la va fundar. I no, vull dir, gent que va fer moltes coses en vida, però que han passat...
Que no ens ha arribat.
No ha arribat res.
És, el símil podria ser aquell músic que avui en dia no utilitza les xarxes socials, per exemple.
Bé, el tema de les noves tecnologies...
I a vegades es perden,
depèn,
no?
Depèn de moltes coses, perquè aquest era molt amic de Franz Liszt, per exemple, fins al punt de que Franz Liszt li va encarregar l'orquestració de 6 de les rapsòdies húngares. Quan sentim les rapsòdies húngares de Liszt amb orquestra, la versió burguesa, l'orquestració la va fer doble. Era amic de Wagner, amic de Brahms. Esclar, eren gent important a la seva època, però que no, per les circumstàncies, no han passat. Tinguem en compte que en el romanticisme els instruments eren, a part del cant, el piano i el violí, el violoncel, si estirem. Però els altres no existien.
No, anava a dir que, en paral·lelisme amb el que estem parlant, sí que és veritat que una de les coses que ha canviat substancialment la música clàssica avui en dia és també el desenvolupament tecnològic. En aquell moment, com explica Claudi, doncs clar, hi havia el temps per conèixer-se entre artistes, per parlar, per veure's, per olorar-se, per sentir-se, per escoltar la música d'un i de l'altre. Ara vens a casa meva, ara componem això, ara toquem l'altre. Avui en dia, amb les noves tecnologies, de certa manera, jo crec que ens han difós molt, però han difós una imatge una mica de vegades buida de contingut, perquè ens han separat, ens treuen una miqueta el temps humà, que és el que necessitem els músics per fer música entre nosaltres.
Hi ha molt Skype.
Amb això, no? Sí, amb això vull lligar el tema amb el que tu has iniciat el programa, no? Que deies doncs, que potser hi havia aquesta idealització del músic, i a mi m'agradaria convertir la paraula idealitzar a enriquir, que és el que transpira un músic, és el que transpira un mestre. Doncs, són necessàries doncs, les vivències, moltes altres coses de les que m'agradaria doncs, anomenar algunes de les converses fora de missió que hem tingut abans.
Sí, rescatem-les, rescatem-les.
Doncs, tenint present que estem amb dos grans mestres avui, amb la Patrícia i estem amb el Claudi Grimany i l'Emmanuel Ferrer, doncs què fan ells per enriquir aquest ambient musical i el que significa? Doncs en l'àmbit pianístic, per exemple, l'Emmanuel Ferrer, ell no organitza, si s'ho ha trobat, per necessitat als seus alumnes, tant alumnes com exalumnes, li organitzem cada any una trobada de pianistes i aleshores doncs, durant uns 2-3 dies en un punt diferent d'Espanya o de França ens reunim doncs, alumnes o antics alumnes vinguts doncs, això, de diferents punts. Hi ha gent de França, un noi que és egipci també, o gent d'aquí d'Espanya, i toquem junts en concert, però també fora del concert doncs, fem xerrades, parlem, organitzem coses, però també simplement estem junts i ens enriquim amb les vivències. Tot això amb el nexe d'unió de tota aquesta activitat, que és l'Emmanuel Ferrer. Ell és el que ens ha donat peu a fer-ho, el que ens enriqueix, però a més els que ens dona a veure l'importància doncs de no deixar buida la part humana, no som només doncs
i casualment
interpretar.
Exacte, Cristina, i casualment fora d'antena també acabem de descobrir que no és casualitat que estiguem aquí els quatre, perquè justament l'Emmanuel Ferrer té aquest ha deixat aquest legat, no? I els seus alumnes doncs han fet això, però és que casualment els alumnes i exalumnes d'en Claudi Arimany des de fa molts i molts anys, el dia 29 de desembre, que és l'aniversari del mestre Arimany, doncs fem una flautada. Una flautada vol dir, sabeu que en les cartes de Mozart diu pitjor que una flauta són dos flautes? Bé, nosaltres som de vegades
bueno,
40.
Perquè és la flauta barroca,
Ja ho sé, no, si hagués conegut la d'ara, Claudi, no, segur que no ho hagués dit mai. Però sí que és veritat que ens trobem doncs un cop a l'any, ens trobem flautistes doncs de tot arreu, de gent vinguda de fora, fins i tot solistes, músics que estan en orquestres, mestres, i ens passem tot el dia doncs tocant junts, compartint música, i acabem fent un concert. I després del concert fem un sopar i acaba i ens intercanviem experiències.
I com és aquest concert? Entre quants flautistes podeu?
Uf. Fem una orquestra de flautes.
Claudi, per què no els hi dius, els títols dels concerts?
Arranjaments, sí.
Que prepares tu, ho prepares tu, aquests arranjaments?
Ja venen fets. Editats, però posem, cada any posem un títol, a vegades hem posat Mozart per un tub, perquè un altre any m'hem posat...
Enflautats de la vida.
Enflautats de la vida. Aquest any es diu, com que aquest any fa 60 anys, es diu... Claudi Arimany, 60 anys. Ja? No fotis. És el títol d'aquest any. Cada any posem un títol. És un concert que hi havia moltíssima gent a sentir-lo, s'ha fet molt popular. Qui ve, doncs, ha de, una hora abans ha d'estar allà, perquè si no, no podrà seure. Ja et digui, és molt popular i per nosaltres és molt divertit. Ens trobem una ocasió per trobar-nos molts, que durant l'any doncs poder no tenim gaires ocasions, i fem estem tot el dia allà, fem el concert i llavors fem un sopar que continuem tocant.
Sempre hi ha algun pianista. La flauta està al costat.
Sempre hi ha algun pianista o així que també ve.
El pianista és la víctima, vigileu vosaltres dos perquè igual caureu algun dia i no podreu aixecar-vos del piano, ja us aviseu.
En piano no tenim res més complicat.
No, perquè tenim que compartir el piano, perquè no ve el piano,
va un sitjó per aquí.
Sí que hem fet amb dos pianos, també hem fet gags d'humor a dins del mateix concert.
Sí, ho has explicat en alguna ocasió, no? De un tango, va ser de... O, que vau fer, que us vau disfressar?
Sí, ens vam disfressar una vegada, va ser en un concert. No, això no va ser una trobada de pianistes, sinó va ser en un concert
oficial.
Eso
fue un atrevimiento, sí.
O sigui, que en principi era un concert serio.
Muy serio, sí, con frac y todo.
I li vau donar la volta.
Però coneixíem el públic. No, Manuel.
Sí.
Manuel, aquestes trobades que t'organitzen els teus alumnes, ha de ser, no sé, ha d'omplir d'orgull.
Eso es una satisfacción enorme. Primero la idea y después que ellos lo organizan todo. Yo no tengo nada que hacer, que lo aprecio mucho porque en otras circunstancias hago muchas cosas. Pero después lo que me emociona mucho es ver la familia que se ha creado entre ellos, cómo se entreayudan, cómo se interesan los unos por los otros, cómo comparten sus experiencias, porque muchos ya son, algunos, bastante, son todavía estudiantes, pero muchos ya funcionan profesionalmente como profesores, como concertistas, como músicos de cámara, en fin. Y cada uno aporta su experiencia a los demás y dice lo que le ha pasado en este año por ejemplo, a nivel pedagógico, muchos siguen con métodos paralelos fantásticos como el Suzuki, como esas cosas, y entonces comparten esas vivencias, y eso es muy interesante y muy emocionante porque lo hacen con ese entusiasmo que no decae, al contrario.
La flama allà.
La flama, sí.
La flama. La flama que ha d'existir. Expliqueu-me què estem escoltant. És un duo de dos pianos. Uh-huh. Manuel.
Eso sí. Es el vals, que es uno de los tiempos de la suite número 2 para dos pianos de Sergei Rachmaninoff.
Thank you.
de dir que aquesta peça també la podem gaudir mirant-la, mirant-vos. Sí. Com us sincronitzeu?
Aquesta peça està a YouTube i acabem de sentir un dels moments més delicats i potser més complexos a l'hora de coordinació, perquè el tempo es mou d'una manera més lliure i aleshores doncs, el vídeo es veu bé doncs, les cares i el mínim gest que ens fem l'un a l'altre, perquè ja ens coneixem prou per poder coordinar-ho. I aleshores, doncs, bé, és un moment... La gent que l'ha vist, el vídeo, és el moment dels que més els agrada, perquè noten doncs, això, que la interpretació no és només interpretar, sinó que fa molta falta aquesta química, aquest enteniment, no? I allà doncs, es veuen l'expressió de les nostres cares.
Sobretot que hay que decir que cuando se toca dos pianos es como intentar hacer coincidir dos hojas de afeitar por el canto. Es decir, cuando se toca con otros instrumentos, el ataque de las notas se puede superponer no con tantísima precisión, con precisión por supuesto, pero por la dinámica de cada instrumento es, digamos, más cómodo cuando un pianista toca con un cantante, con un instrumento de cuerda o de viento. No hay esa exigencia, que se oye muy bien cuando se hacen grabaciones, por ejemplo, y se ve en el ordenador, pero es que se oye, ¿no? Las ondas se oye, pero milésimas de segundo de desajuste. Entonces, a dos pianos no perdona. Hay que estar lo más posible compenetrado y sentir de la misma manera. Y eso es una cosa que cuando se logra, pues da una satisfacción enorme. Porque no es por la cosa en sí de coincidir exactamente, pero es sobre todo por sentir que hay una vivencia.
Es una conexión.
Una conexión entre nosotros dos, que claro, que está basado no solamente en el trabajo, que está basado también en nuestro caso, pues lo entenderá muy bien Patricia y Claudia, que está basado también en una misma escuela, la misma manera de concebir el instrumento, la técnica, la música, pero también que está basado ese entendimiento, esa confianza mutua, dentro de un enorme respeto, que hace que vivimos juntos en lo más profundo.
És aquesta química que se sent a l'escenari, no? Que ha de ser al·lucinant. Vosaltres, o abans ho explicava el Claudi, que, o tu, Patricia, que cada dia tocàveu junts.
Sí, a les classes sempre.
Sí, tots els alumnes, sempre.
Sí. Després sí que és veritat que hem compartit també escenari i el que diu l'Emmanuel és molt cert, el fet de pertànyer a una mateixa filosofia d'usar aquest instrument amb una finalitat superior, que potser és una cosa que avui en dia, no sé què penseu, està en crisi, perquè avui en dia jo crec que hi ha potser els millors instrumentistes del món, els més perfectes, els que poden tocar més ràpid i tot, perquè estem a l'era de la tecnologia, però músics, els músics, no estic segura de que avui en dia hi hagin tants bons músics. N'hi ha, òbviament, però una de les coses que fa que no apareguin noves personalitats, per exemple, en la nostra generació, la generació de la Cristina i meu, ens hem trobat molt que molts instrumentistes han estudiat la música amb una finalitat laboral. Això ja és un atemptat en l'art en si. I aquesta finalitat laboral ha passat per clonar el seu so, el seu gust estètic, en funció d'agradar al solista de tal orquestra perquè t'agafin en tal orquestra. Llavors, què passa? Això és, diguéssim, posar els valors que et fan artista, que et fan diferent, precisament, a posar-los al servei bé, del negoci. Altres no ho hem fet així. Bueno, potser hi ha músics que són més arriscats i sempre n'hi ha i sempre n'hi haurà, no? I òbviament hi ha un públic per cada músic i per cada artista, però sí que és veritat que una de les coses que jo puc constatar aquí en aquesta xerrada és que el que ens han aportat els nostres mestres és el temps de fer música, el temps que hem compartit, el temps de donar-li sentit a fer música, no només d'aprendre un instrument sinó d'anar més enllà.
L'instrument no es pot, o sigui, no pots tindre com a objectiu. L'instrument no pot ser un objectiu, ha de ser un mitjà. I aquí també estem, diguéssim, amb el que havíem parlat abans, de que el problema dels conservatoris. Els conservatoris, l'instrument és l'objectiu. I és una llàstima.
És fer l'examen, fer-ho correcte.
No, l'objectiu és tocar bé l'instrument, però potser no tens res a dir. És a partir d'aquí que se valorarà, no?
Y eso hace que, podríamos decir, una forma así muy, muy violenta, diría, que luego hay dos categorías de músico: los que sirven a la música y los que se sirven de la música.
Ah, esto es grande.
Y los que tocan con los dedos y los que tocan con el corazón.
Ha quedat gravat, no? Aquestes dues frases han quedat gravades per la posteritat.
Per altres programes.
Ara us anava a dir, hi ha gent que sàpiga reconèixer això?
I tant.
En un músic? O sigui, hi ha públic suficient?
Immediatament. La gent en concert només diu, és que m'ha llegat. O no m'ha llegat, és que mira, ho ha tocat sí, bé, bé, però no... Sí. Jo crec que ell és el primer que sent.
De fet, la gent diu molt, expressa en paraules molt el que ha sentit, i això és un referent. Quan algú et diu, ets una màquina, vas malament. Però hi ha gent, però hi ha gent que se sent adulada, se sent adulada. Carai, tu, mira què m'han dit. Perquè creu que el ser una màquina vol dir, carai, aplaudir allò que et fa instrumentista. M'entens? Allò que et fa instrumentista, no allò que et fa músic. Però en canvi, quan algú et diu, ostra, m'has emocionat, m'han saltat les llàgrimes, no m'imaginava que la flauta podia fer aquestes coses tan fantàstiques. Mm-hmm. No sé, jo recordo molt una carta de Mozart, que sempre m'agrada molt recordar-la.
I ara estàs escoltant Mozart.
Sí.
Digues, digues.
Una carta de Mozart en què quan Mozart compon el concert número 21 per piano i orquestra, en el seu segon moviment, que és un dels moviments més vells de la història, hi ha una persona en el públic que se'n va veure a Mozart després de l'estrena i li diu, després d'haver escoltat aquesta interpretació i aquesta peça, en tota la setmana no podré fer res de dolent. Doncs això, que és tan maco, jo crec que també és una mica el que hauríem de perseguir les persones que ens donem a l'art. I com molt bé, i estic absolutament d'acord amb el que diu l'Emmanuel, hi ha en els músics que pensen en ells, que pensen jo sóc, i en els músics en què es posen al servei de la música, no? Bé, jo intento honrar el que Mozart va escriure aquell dia pel meu instrument, o com van honrar els compositors a la música, i tu la poses al servei de la humanitat. De fet, això és el que ens fa diferents potser a uns músics dels altres.
Intentar ser un canal. Por el cual pasa la inspiración del compositor.
Y está claro que esto no se consigue si no es, como dice Claudi, trascendiendo el instrumento.
Sí, totalmente.
Absolutamente.
Anem a deixar-nos endur una miqueta per aquest Mozart amb la flauta del Claudi. Una peça molt especial, Claudi.
Sí, home, de fet és un arranjament, És una adaptació d'un rondó per violí adaptat per Anton Hofmeister, que era l'editor de Mozart. Va editar moltíssimes coses i va fer molts arranjaments d'obres de Mozart. Va adaptar per la flauta, no? És un moviment enregistrat amb l'orquestra Hungarian Virtuosi, que dirigeix Rambal. si en Pierre Rampal dirigeix, jo faig de solista.
Quin luxe.
Però sí. Bueno, vam fer 11 de disc, eh? I del qual estic molt orgullós, de tots ells. Perquè Mozart, Rampal era un gran mozartià, a mi també és l'autor que més m'agrada, juntament amb Bach, com quasi tots els músics, eh? I sí, ara feia molts anys que no el sentia, aquesta.
Doncs mira, i també tenim a l'orquestra.
En l'orquestra, bueno, en aquesta peça no hi ha flautes dintre l'orquestra, però en el disc, que hi ha també l'Andante, el concert amb sol de Mozart, doncs allà la Patrícia feia tocar la primera flauta
ja els coneixíeu? Per...
Sí, no? Jo tenia llavors
clar, sí, era 18 anys
així, feia 3 o 4 que sí. Estava amb el Claudi
sí, 3 generacions de la mateixa orquestra
allà dins,
no?
Sí. A més, grans noms, no, de l'instrument.
Jo no diré, perquè em poso vermella encara quan vaig haver de fer el solo del principi, que després fa la flauta solista. Sí. El Rampal va venir, es va sobre al meu costat i em va dir una cosa que... em vaig posar molt vermella, el Claudi ho va sentir, també es va posar molt vermell. Em va dir una cosa al Rampal, però...
I es pot dir?
És que em fa vergonya. Bueno, jo ho diré perquè no és lleig, és maco, però jo era molt tímida, encara que no us ho cregueu, us ho prometo, sempre ho he sigut, i davant del mestre, imagina't, i em deia, mira, per tocar aquest moviment, aquesta frase del segon moviment, diu, tu ets molt jove i molt maca, diu, no sé si has fet l'amor alguna vegada, però... tocar aquesta frase és com fer l'amor. Bueno, jo em vaig posar de tots els colors. Llavors es va girar el Claudi, vaig veure que ho havia sentit i estava també vermell, i vaig pensar, ara sí que no puc tocar, ara sí que no puc tocar. No m'havia explicat mai, encara em fa vergonya.
Suposo que ja en aquells moments de la seva trajectòria...
El Rampal tenia moltes frases d'aquestes. Sí. Eh? Per exemple, una persona massa detallista, em deia, sí, en un couleur de mouche. Era una persona que tenia moltes frases d'aquestes, sí, així que feien gràcia, però eren
molt precises,
molt precises, sí, sí. Sí.
Abans, fora de micro, també hem parlat d'uns cavallers. Jo és que he pensat un moment i m'he trobat aquí una història, sí, medieval, de vestits.
Bé, sí, és una cosa divertida que fem els flautistes de tot el país, de tot Espanya, de fet, que hi ha una associació que és una mena de lògia de bromes, que és els Cavallers del Traverso, i amb aquests ens reunim cada tercer cap de setmana de setembre en un castell, de la sort de Burgos i tot.
Doncs
això.
Tens un setembre mogudet entre, sí, la flautada que feu i això.
No, la flautada és el desembre.
Ah, el desembre.
Bé, en aquest castell ens trobem i la majoria de flautistes de les orquestres principals d'Espanya i de Catalunya, i ja fem la nostra festa, i anem, un dia ens vestim del mitjaval, i jo, que sóc el... em van nombrar, vaja, el gran maestre, nombro nous cavallers cada any. I llavors es fa un concert, en el Santo Domingo de Guzmán, allà on va néixer Santo Domingo, i bé, és una festa molt divertida, que això, aquestes trobades d'instrumentistes que aporten molt, que abans ho explicava la Cristina i la Manuel, que són trobades que aporten moltíssim als que hi participen, d'intercanvi d'idees i de tantes coses. Ve gent del Japó i d'Estats Units, venen per passar aquest cap de setmana, que és molt regat en vi d'aquella zona de...
molt regat, de Claudi, sí, molt regat. I nombreu els cavallers amb la flauta?
No, amb una espasa que tinc, que li diuen Tizona, com
la Tizona, com la del Cid.
la tenen guardada uns de Bilbao, la tenen guardada, només surt de la capsa un cop a l'any per anar.
Hi ha dames del Traverso també?
Aquí.
Gràcies, clar. Cristina, gràcies, Cristina.
Si és els cavalleros del Traverso, vol dir que són senyors, que si no serien cavalleres. No? No, però nosaltres tenim nostres dames, que són les flautistes també. Que,
totes bones tradicions s'han d'anar actualitzant.
Sí. Aleshores... resulta al final que els músics de música clàssica no sou tan estirats, no?
Gens.
Ho passeu bé, munteu les vostres festes.
Aquesta idea de que d'això és absolutament falsa.
Aquí no, la tirem per terra cada programa.
No,
fem unes
ni la música, ni la música clàssica és avorrida, ni molt menys.
No.
És passa que hem de predisposar-nos per escoltar un concert. La gent té mandra a sentir un concert a vegades perquè té por a predisposar-se o té mandra per disposar-se a passar una bona estona, no? Per això, per mi, el millor públic del món, per mi, per la meva experiència, és l'americà. El públic nord-americà va sentir un concert a passar un rato, una estona bé. No va ni a criticar, ni a jutjar, va allà a passar-ho, a gaudir un rato, no? Els públics també va canviant de país a país, continua, no? El públic japonès, per exemple, és més naïf, necessites obres més tècniques, més de moltes notes i això, i agrada això. El públic va passar, el nord-americà va passar una bona estona sense haver de jutjar, i a més és molt agraït amb l'artista, és molt agraït, és molt proper. A vegades està, jo recordo el Carnegie Hall una vegada, o l'única vegada que he tocat, que la gent de primera fila et parlava, et felicitava, dir, les coses que dius, hosti, però això no...
Aquí impossible.
Clar que jo quan hi vaig tocar, tocava amb el Rampal també. El Rampal també és una persona que molt propera, que deia coses als del públic.
Això és maco. Doncs aquí al Tertulià en Acústic, la clàssica, a peu de carrer, ens encanta explicar la música, i per això tenim a la Patrícia i a la Cristina, que ens expliquen la música i ens ajuden a saber gaudir-la.
No, és un luxe, eh?
Sí, és un luxe. Cada setmana que sí, tinc jo a tenir-les davant i als oients. Hem d'acabar també aquest luxe. Ha estat un plaer, veritat. Per mi, per conèixer-los, per gaudir, i em quedaria hores escoltant-los i escoltant-vos a vosaltres. Repetirem, aviam si podem fer un altre dia especial.
Encantat.
Així, perquè segur que teniu tantes i tantes coses que explicar-nos i d'ensenyar-nos a nivell musical. Patrícia, Claudi, Manuel i Cristina, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a ti.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.